L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Bona tarda, benvingudes i benvinguts a un nou programa de Llevat dins la pasta. Un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. A les portes de la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament espanyol, dediquem el programa d'avui a conèixer la incidència de les polítiques estatals de regulació del mercat de treball a través de la mirada i acció sindical. Entre d'altres aspectes, volem recordar les reformes laborals implementades en plena crisi per dos governs diferents. També volem conèixer l'impacte que han tingut sobre les condicions de treball i, per tant, sobre la vida de les persones. Com sempre, mirarem endavant. Volem albirar les accions per a la transformació de les estructures injustes que provoquen desigualtat i pobresa. I per això tenim entre nosaltres a Toni Mora, membre de l'executiva de Comissions Obreres de Catalunya des de l'11è Consell, el 2017, responsable de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions. Nascut el 1971 a Cornellà de Llobregat i afiliat a Comissions Obreres, des del 1995 ha treballat en diferents empreses i ha estat vinculat a Comissions Obreres del Baix Llobregat en diverses responsabilitats. Té estudis de Dret i Geografia i Història. És membre de Cristians pel Socialisme i de la Fundació Utopia. Està vinculat a la parròquia del Pilar de Cornellà i ara a la de Pallejà, on viu actualment. Està casat i és pare d'una filla i d'un fill. Doncs molt bona tarda, Toni, i moltes gràcies per participar en aquest programa.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Estem vivint una precarització galopant de la vida dels treballadors i treballadores a causa de les condicions de treball. Durant els anys de la crisi econòmica, l'atur va registrar índexs històrics. Per pal·liar els efectes d'aquesta profunda recessió econòmica, dos governs de diferent signe polític van implementar dues reformes laborals. Pots descriure'ns, ja sé que és molt difícil, però breument, en què van consistir aquestes dues reformes?
Bé, van ser dues reformes que malauradament estem encara patint, la del 2010 del govern socialista i la del 2012 del govern del PP. Si bé la del 2012 és de molt més calat i que va suposar fins i tot la convocatòria de dues vagues general, la del 2010 també obria la porta a el que era un dels elements més clars de precarització, que és la facilitació de l'acomiadament. Doncs perquè feia més barat el fet de que et poguessin despatxar de l'empresa, generalitzant l'indemnització de 33 dies per any, quan en la majoria de casos, quan havia el despit d'acomiadament improcedent, era de 45. Hi havia també la voluntat de controlar, entre cometes, més a les persones aturades, perquè aquestes, entre cometes, significa que el que es feia és més una fiscalització d'un hipotètic frau que sempre han posat molt entre de judici, i llavors obligava aquesta reforma a que haguessin d'agafar qualsevol oferta de feina gairebé que els hi vingués, i doncs també obria la porta a la desregulació en quant a negociació col·lectiva, amb la inaplicació més fàcil dels convenis col·lectius, entre d'altres possibilitats. Del 2012 encara va anar pitjor. Va anar, jo crec que molt frontalment contra la negociació col·lectiva, que és un element principal de força dels treballadors i les treballadores, i que de camí doncs, volien portar-se no només a la negociació col·lectiva, sinó jo crec que també els sindicats organitzats de manera general, com podem ser Comissions Obreres, no? Sabent que afeblia la possibilitat de que els treballadors i les treballadores tinguessin un conveni de caire sectorial, d'aplicació general, i facilitant els convenis d'empresa, que generalment són convenis en molts casos doncs tenen condicions inferiors i que poden ser organitzats en molts casos sense que els sindicats estiguem doncs, al costat i assessorant i organitzant els treballadors i les treballadores, doncs tenien la ferma intenció, jo crec, que aquesta reforma de ser una trituradora d'aquests drets col·lectius, no? no ho han aconseguit, no ho han aconseguit per un conjunt de coses, principalment per la mobilització dels treballadors i les treballadores en aquestes dues vagues generals i en moltes altres manifestacions i accions, per la força organitzada que existeix del sindicalisme de classe en aquest país, encara que a vegades es discuteixi, i evidentment sempre podem debatre sobre si podem ser més i millor organitzats i organitzades, però i també fins i tot perquè hi ha una feblesa fins i tot d'argumentació jurídica que els jutjats han anat en contra de via sentència, doncs, de l'aplicació efectiva d'una reforma que no tenia massa cap, o que no té massa ni caps ni peus, perquè va en contra fins i tot dels principis que diu defensar, no? Que és de l'estabilitat de l'ocupació o de l'impuls de l'activitat econòmica per redreçar la situació de crisi.
I alguna d'aquestes reformes penses que han aconseguit els objectius que perseguien?
Bé, un objectiu general que ha aconseguit la reforma laboral, malauradament, és precaritzar més la situació del país. I, clar, el país som les persones. I quan veiem que tots som i totes som més pobres i que tenim una nova categoria, jo crec que podem dir-ho, una nova categoria que no existia abans de les reformes laborals, que és el treballador i la treballadora pobra, o sigui, aquell treballador i treballadora que treballen a jornada completa i doncs, tenim fins i tot un salari doncs, a partir d'un contracte que podia ser fins i tot indefinit, encara que moltes vegades és temporal, no arriba ni molt menys a final de mes ni pels seus despeses ni les de la seva família, no? Aquesta precarietat ha anat acompanyada també d'intentar afeblir i aconseguir-ho altres drets socials que tenen a veure amb els pilars bàsics de l'estat de benestar, no? I, per tant, no ha estat només en la línia del salari, que ha estat l'element fonamental del retrocés salarial que ha patit la classe treballadora en aquests anys ha estat molt important, sinó també doncs, en l'afebliment dels drets socials, com per exemple l'accés a les pensions, a una pensió justa, a una pensió digna, o altres elements fins i tot que els governs del PP han atacat, com és el dret a la salut o el dret a tenir uns serveis socials bàsics i garantits del que la Constitució se suposa que estableix. No? Per tant, doncs, per nosaltres és tot una estratègia trituradora de drets socials i que ha aconseguit precaritzar la vida de la gent, encara doncs que les paraules que les embolcallaven eren unes altres i que segurament quedaran pels escrits de la història el reconèixer aquest desencontre entre les paraules que deien i els efectes reals que han produït.
Jo me'n recordo sobretot de l'expresident del govern, de Mariano Rajoy, del govern espanyol, que havia dit que s'havia creat més ocupació. Però, clar, de quin tipus és aquesta ocupació que s'ha creat després? Perquè ara mateix els contractes indefinits ja no se'n creen gaires, no?
Sí, bueno, l'ocupació que volien que es creés i van aconseguir-ho és una ocupació doncs, temporal, una ocupació de jornada a temps parcial de manera involuntària, una ocupació que no fa possible que la gent arribi a final de mes i, a més, que la gent tingui moltes dificultats per defensar els seus drets perquè sempre està pendents de que acabi el seu període de contractació, la seva temporalitat ens limita com a demandants d'aquesta reivindicació de drets, no? Encara i així, jo crec que anava més enllà, torno a dir, no és per posar-nos com a representants dels sindicats on sempre anava a palestra, però jo crec que anava fins i tot a carregar-se una mena de sistema de relacions laborals en el qual doncs, el col·lectiu organitzat que existeix, en base als sindicats o als comitès d'empresa, doncs pogués fins i tot deixar-se fora de banda i anar a una individualització absoluta de les condicions de treball, no? En la qual tornéssim a una situació gairebé de plaça del poble. No? En alguns sectors nous fins i tot està apareguent, no? Aquesta idea sota la premissa a vegades dels falsos autònoms o d'aquests nous sectors d'emprenedoria mitjançant les plataformes digitals que el que trobem que és una situació de relacions laborals inexistent com en base gairebé democràtica, no?
I davant d'aquest panorama, els treballadors i treballadores en general, tenim prou consciència dels efectes d'aquestes reformes o ens hi hem acostumat i ho acceptem en resignació perquè és el que hi ha?
Bueno, suposo que no es pot generalitzar en un sentit o un altre, no? Però és veritat que durant la crisi doncs, ens va costar mobilitzar la gent perquè doncs, quan es té la por de perdre el lloc de treball doncs, és difícil accionar la reivindicació. No obstant, això, el voler forçar fins i tot tant la situació va provocar un efecte contrari i al final, doncs, encara que les vagues generals no van tenir l'èxit immediat del que buscàvem i que segurament hem de continuar en aquesta lluita, doncs la reacció ha estat més organitzada i han sortit fins i tot noves maneres de lluita social, noves organitzacions, nous aliats i aliades també del que nosaltres pensem que és la manera també d'engrescar a la població treballadora. I jo no diria, no sé si ara es podem reconèixer com a consciència de classe en el terme clàssic de la definició clàssica del concepte, però existeix una consciència bastant generalitzada de que necessitem moure'ns per canviar la situació i necessitem activar-nos per canviar la situació. I de fet, sense recórrer als clàssics, jo crec que també el tema del 15M o de les mobilitzacions fins i tot per la reivindicació dels drets nacionals i socials és una manera de lluita també que acompanya la voluntat de canviar les coses, no? Que no només es queden en banderes o que es queden en eslògans, sinó que la gent té ganes i tota la gent de totes les generacions de canviar les coses i va més enllà d'una tecla d'ordinador, sinó de sortir al carrer, no? Com s'està sortint.
Podríem dir que hi ha alguns sectors que estan més precaritzats que d'altres a l'estat espanyol?
Bé, evidentment, aquells sectors on ha costat sempre més organitzar-nos com a treballadors i treballadores i que hem tingut pitjors possibilitats de tenir convenis col·lectius han estat els més febles a l'hora de respondre a aquesta situació, no? La crisi se'n va endur, per exemple, una bona part important del sector de la construcció, no? I és un sector on organitzats d'una manera o una altra sempre havien tingut una força a la negociació col·lectiva, i això ha provocat una certa individualització de les condicions de treball, amb subcontractes, amb empreses que contracten fora d'Espanya, en què hi ha hagut una mena de petita selva en el qual ens ha sigut difícil moure'ns com a sindicat, no? També el sector, potser sectors de serveis, també, doncs amb petites empreses, molt petites empreses, on la gent és difícil que s'organitzi a nivell també col·lectiu, doncs han vist retrocedir les seves condicions de treball i, per tant, també s'han precaritzat en algun sentit. I després els que comentava abans, a vegades aquests nous sectors tan moderns que entenem com que són que tenen tant d'accés, tant d'imatge a la població i que són un focus absolut de precarietat, com poden ser aquestes plataformes de menjar ràpid, de sol·licitar menjar via les apps, que darrere d'això, d'aquestes imatges tan modernes, tenen una precarització absoluta de les condicions dels treballadors que s'estan esperant a una plaça que els cridin via telèfon o via app perquè vagin a fer una comanda sense cap tipus de regularitzar les seves condicions de treball, no? I en això estem treballant molt i estem fent demandes i estem intentant organitzar els treballadors i al final s'estan aconseguint, jo crec que victòries en les inspeccions, victòria també en el treball que s'està fent fins i tot amb els governs respectius perquè es reconeixen aquesta situació i els jutjats i en la lluita sindical, no?
Recordem que esteu escoltant el programa El Llevat dins la pasta i avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel en Toni Mora, que és un representant del sindicat Comissions Obreres a Catalunya. Toni, ara que ens enfrontem o hem d'anar de nou a les urnes, en campanya electoral des del sindicat, quina intervenció o participació us demanen els partits polítics? Penses que us tenen presents per formular els programes electorals?
Bueno, obligatoriament s'han de tenir-nos present, no sé si de manera individual o com a organització, perquè representem a molta gent, més enllà dels, no sé, 147.000 afiliats que hi ha ara a Comissions Obreres a Catalunya, i molts més que puguin haver en l'estat espanyol. El que representem també com a representants en l'àmbit general, via el que negociem per el conjunt de la ciutadania, dels treballadors i les treballadores, ha de ser un referent per a aquests partits polítics. Nosaltres som un sindicat independent, i per tant tenim tota la garantia de que les nostres propostes són les nostres, no? I que sempre se les acostumen a plantejar-se-les a tots els partits polítics perquè les tinguin en compte i moltes vegades són ells els que ens les demanen per posar-les o no en els seus programes electorals. Tenen a veure amb el món del treball, però també tenen a veure amb tot allò que a la ciutadania afecta, no? Que són també propostes de caire social, de caire de protecció social o caire fins i tot del que hauria de canviar doncs la situació econòmica o el sistema econòmic en aquest país, i perquè per nosaltres és transversal, no ens quedem als centres de treball, sinó que intentem entendre i dir la nostra sobre tot allò que afecta els treballadors o les treballadores.
Com a ciutadans i ciutadanes, quins espais penses que tenim per a reivindicar unes condicions de vida i de treball dignes? Els sindicats potser han perdut pistonada en aquest sentit?
Bueno, aquest és un altre tòpic habitual, no? I evidentment que no sempre hem de reivindicar-nos numèricament, no? En un sentit o un altre, ni som pocs ni som molts, en funció d'una història, d'una situació. Els sindicats jo crec que estem fent també la nostra lectura pròpia de que les coses que hem de canviar com a organització, i estem preguntant-nos molt a nosaltres mateixos, però sobretot obrint les finestres i explicant i les portes perquè la gent també digui com ens veu, no? Recordo fa poc un eslògan que tenia el secretari general nostre que ens deia que no és com nos vemos, sinó com nos ven. No? Mirem, em preguntem i que ens diguin que coses fem bé i que coses fem malament, i en això doncs crec que estem avançant en més assemblees obertes, en més plantejar-nos més contactes amb molta gent. Però també és evident que els sindicats no són els únics que mouen a la gent, ni molt menys. Hi ha molta gent que està fent molt bé les coses per moure la gent al carrer, per moure-la també doncs a nivell de tot tipus, també, perquè no, a les xarxes digitals, ara mateix que també hi ha aquest moviment possible, no? I que reivindiquen doncs, una millora, una construcció de millores pel conjunt de la ciutadania. I nosaltres també hem entès, jo crec que a vegades amb més sort i a vegades menys, que sols no podem aconseguir les victòries socials que són importants pels treballadors i les treballadores, la ciutadania, i per tant que ens hem d'aliar permanentment amb tota aquella gent que vulgui que canviï el país per la gran majoria del país, que és per la... Sembla que és un que sempre dic el mateix, no? Però per les treballadors i les treballadores, perquè jo crec que el 99% de la població ens considerem i som treballadors i treballadores, no? Des del que està 8 hores a una fàbrica o 8 hores a una feina o 6 o 4 o 2, però també aquell que obre la botiga o aquell que és un autònom o aquell que és un empresari d'una empresa petita, però també es pot considerar perquè no un treballador. I aquest 99% del país és el que fa que cada dia tiri endavant això, no? I, bueno, davant de segurament una classe molt minoritària de gent que ho té tot des que va néixer al seu bressol i de que no ha de moure més que un telèfon per aconseguir les coses sense més tipus d'activitat que la influència de sempre del seu cognom, doncs davant d'aquests segurament nosaltres, i això no sé si és lluita de classes o el que és ara al segle XXI, però davant de nosaltres ens hem d'aliar molta gent perquè intenta canviar les coses.
Tornem als col·lectius més vulnerables, Toni. Quines propostes per a combatre la bretxa salarial de gènere hauria d'implementar el nou govern?
Bueno, jo crec que hi ha hagut alguns avenços en aquest tema en l'última legislatura, doncs, també per exemple, intentar propiciar i de fet regular que hi hagi plans d'igualtat a totes, gairebé totes les empreses, des de les més petites a les més grans, però hem de consignar i fer una observació molt completa del que és el salari real de les persones, no? Perquè més enllà del que posa els convenis hem de veure quin és el salari real de les dones i quin és el salari real dels homes per poder incidir directament empresa per empresa i sector per sector. No? I en aquí, doncs, evidentment necessitem legislació, però necessitem també eines de que hi entri aquesta democràcia real a les empreses perquè puguem tenir la informació real del que passa com a representants dels treballadors i poder incidir en que aquesta bretxa vagi desapareixent. Una bretxa que també és una bretxa més enllà de la salarial i social, no? Perquè a vegades hem discutit sempre pel salari, però hem discutit per la bretxa real que existeix entre dones i homes. No?
Perquè el sostre de vidre, no?
Sí, sostre de vida, el terreny enxifós, que és una altra de les paraules que... Però sobretot aquesta bretxa real que fa que les dones no tinguin la possibilitat d'accedir al món de treball en iguals condicions i que és més fàcil que surtin del món del treball que els homes. I tenen a veure també amb les tasques que habitualment fan més les dones que els homes i que haurien d'intentar generació tras generació, però amb molta força, que no es donessin d'aquesta manera i, per tant, que propiciessin la possibilitat de que el temps es repartís de manera diferent, el temps del treball, però també el temps de les cures, el temps de les coses que habitualment utilitzem per la família, no?
I, per últim, què esperes com a sindicalista de les eleccions generals de diumenge?
Bueno, espero que guanyin les esquerres. Que guanyin les esquerres i per la major distància possible i que sigui possible un govern d'esquerres. Sempre que hi hagi un govern d'esquerres, tal com entenem nosaltres que són els programes de la gent que vol que vagi endavant el país per la gran majoria del país, tot pot anar millor. I per tant demanem també responsabilitat a aquestes esquerres de no perdre cap oportunitat més, de que hi sigui possible les renúncies necessàries i que siguin possibles també que els desitjos es converteixin també en responsabilitats i que més enllà del repartiment d'escons o de poders dintre dels governs hi hagi aquesta mirada ampla, mirada d'horitzó ampla, perquè ens hi juguem molt, no? En un món global com en el que vivim, doncs l'acció que pot fer un govern és important, però si encara és un govern més fort i que defensa realment els interessos de la classe treballadora o de la ciutadania treballadora que tira endavant el país, és molt millor. I, per tant, el sindicat tornarem a demanar que hi hagi aquesta possibilitat de conformar un govern realment de progrés.
Doncs molt bé, Toni Mora, per la teva, moltes gràcies per la teva participació en aquest programa Llevat dins la pasta. Recordem que Toni Mora ens ha acompanyat els últims minuts, és membre de l'executiva de Comissions Obreres de Catalunya, responsable de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions. Bona tarda, Toni, per la teva moltes gràcies un altre cop per la teva participació i endavant en la feina de transformació social per la que treballeu.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
Un dels nostres objectius al Llevat dins la pasta és fer-vos redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeix el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El compendi de la doctrina social de l'Església, el número 305, i llegim: el magisteri reconeix el paper fonamental dels sindicats dels treballadors, la raó de ser dels quals consisteix en el dret dels treballadors i treballadores a formar associacions o unions per defensar els interessos vitals dels homes i dones empleats en els diversos treballs. Les organitzacions sindicals, perseguint la seva finalitat específica, el servei del bé comú, són un factor constructiu d'ordre social i de solidaritat i, per tant, un element indispensable de la vida social. El reconeixement dels drets del treball constitueix des de sempre un problema de solució difícil, perquè es realitza en el marc de processos històrics i institucionals complexos, i encara avui es pot dir que no es compleix. Això fa que ara, més que mai, sigui actual i necessari exercir una autèntica solidaritat entre els treballadors.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
A través d'aquesta secció oferim un seguit de recursos per a endinsar-se una mica més en la temàtica tractada. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i actuar. Les organitzacions sindicals i d'altres entitats realitzen estudis per a desvetllar la realitat social que vivim. Us recomanem el document Una aproximació a la pobresa en el treball, mercat de treball, llaç i desprotecció social a la província de Barcelona. Aquest document ha estat elaborat per Comissions Obreres. Tampoc no oblideu els recursos disponibles en l'àmbit de la pastoral obrera als blogs de les diòcesis de Barcelona, pastoralobreradebarcelona.blogspot.com, i també la de Terrassa, pastoralobreraterrassa.blogspot.com.
L'agenda de Llevat dins la pasta.
A l'agenda us anunciem actes de dos bisbats diferents amb ocasió de la celebració del 25è aniversari del document de la Pastoral Obrera de tota l'Església. L'equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant Feliu organitza una taula rodona el proper 26 de novembre a 8:15 de la tarda. El lloc serà la Fundació Marianao a la plaça Mercè Rodoreda i Gurgui 5 a Sant Boi del Llobregat. I en dues sessions, avui i el proper divendres 15 de novembre, sempre al 8:15, a la parròquia de Sant Paulí de Nola, de Barcelona, presentarem la pastoral obrera a l'arxiprestat de Provençals. Podeu consultar informació actualitzada al web de la pastoral obrera de Barcelona, pastoralobreradebarcelona.blogspot.com. I sou convidades i convidats. I fins aquí una nova edició del programa Llevat dins la pasta, impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera. Ens podeu escriure per a fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radioestel.cat. Us han acompanyat a la conducció del programa l'Àngela Rodríguez i a les vies de so en José Matosas. La sintonia que escolteu, l'Asa que carrega, és un tema original i interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium de l'Agenda és original de Marc Del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm molt la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda. Molt bona tarda i bon cap de setmana.